Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Héctor García i de Carlos Lozada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Molta atenció si heu d'anar avui a l'aeroport del Prat, tant a la T1 com a la T2, perquè hi ha vaga dels treballadors de la neteja. Durarà, si no rectifiquen, 5 dies i volen denunciar que l'empresa els està imposant pitjors condicions de treball dels que es va adjudicar aquest nou concurs. Amenaça de l'Ajuntament de Barcelona, d'altra banda, a les empreses subministradores de serveis. La tinent d'alcalde, Laia Ortiz, ha anunciat que l'Ajuntament deixarà de pagar el deute de la pobresa energètica si aquestes empreses no se'n corresponsabilitzen. El consistori planteja un conveni a les subministradores perquè assumeixin el 50% del total del deute, que puja a 1,5 milió d'euros. I que baralla dialèctica entre els líders de Ciutadans i el Partit Popular al Parlament, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, respectivament. Arrimadas ha dit en una entrevista a la televisió de la Generalitat que demanarà una reunió amb el president Mariano Rajoy si finalment Carles Puigdemont no va a la reunió de president autonòmics per parlar sobre el nou sistema de finançament. L'afirmació d'Arrimadas ha enfurismat el Popular, ja que segons García Albiol va ser ell qui va proposar al socialista Miquel Iceta i a la mateixa Arrimadas una trobada amb Mariano Rajoy. I sobre el futur sistema de finançament autonòmic, atenció al que ha dit aquest matí a Barcelona el president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo. S'ha mostrat favorable a un concert econòmic per Catalunya en el decurs d'una conferència pronunciada fa fins fa uns moments al Cercle d'Economia. Els serveis d'emergència han localitzat el cos sense vida d'una noia al riu Llobregat, al seu pas per Martorell. Tot sembla indicar, i ara mateix s'acaba de confirmar, que es tracta de la noia desapareguda aquest cap de setmana a Sant Llorenç d'Hortons, quan intentava creuar una riera amb un vehicle acompanyada del seu xicot. I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a l'Institut Català de la Salut a indemnitzar amb 25.000 euros pel retard diagnòstic en un càncer de còlon en resultat de mort a una dona. Expliquem tots aquests temes, com sempre, fins 2:15 abans, com ja és habitual, la informació de servei i a l'abans dels esports COPE, que arribaran, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda.
Bona tarda. Encara trobem alguns núvols al sud del país on podem tenir encara restes de pluges, però en general tenim una jornada força assolellada, cel molt clar tot arreu, i com a molt trobarem algunes nuvolades també a les comarques de Girona. Les temperatures no varien gaire, avui amb màximes de 17 graus aquest dilluns a Barcelona, 18 a Tarragona, 16 graus a Girona i 14 a Lleida. El vent bufa de direcció nord-est al litoral i és més suau i variable a la resta del territori. Demà començarem el dia amb alguns núvols, després s'anirà tapant més al quadrant nord-est, comarques de Girona, nord de Barcelona, on esperem precipitacions amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.500 als 1.300 metres, per la qual cosa podria nevar una miqueta al Pirineu Oriental. Tampoc no descartem, però, alguns plugims al litoral sud, en sectors de l'interior i en altres zones del Pirineu. Les temperatures aquesta nit no han de variar gaire, la mínima baixarà fins als 10 graus a Barcelona i Tarragona, fins als 6 a Girona i en tindrem 2 a Lleida. Demà la màxima baixarà al Pirineu i prou, i el vent bufarà de llevant al litoral i a l'interior continuarà suau i variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments seguim parlant de problemes a la N230, Lleida, al Pont de Suert, on l'accident d'un camió amb gas liquat a la zona de Sopeira, a l'Osca, està obligant a tallar aquesta via al tram català i s'estan fent desviaments cap a la N260. També unes esllavissades a la C17Z a Montesquiu està obligant a tallar la via des d'ahir al migdia. Això és tot de moment. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Transport públic amb el Jordi Valdés. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència, segons indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 0 10, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Du 2 de la tarda i 25 minuts. Això vol dir que és el temps del José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Fins 2:45 se'n repassarà en titulars el més important, el més destacat, que a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts ens ampliaran els Esportscop. Endavant, José Luis.
Gerard Piqué i Jordi Alba arribaran sense problemes al clàssic contra el Madrid, tot i els problemes que van patir ahir al partit de Lliga contra la Real Societat a Anoeta, segons que ha pogut saber Esportscop. De fet, l'últim comunicat mèdic del club parla, en el cas d'Alba, d'una forta contusió al cap del peroné i al genoll dret amb una distensió a la càpsula del turmell. El mateix comunicat confirma, d'altra banda, l'alta mèdica pel turc Arda Turan. Els retorns d'Aleix Vidal i Jordi Masí pel grup és la nota destacada de l'entrenament d'avui dels de Luis Enrique a 5 dies de jugar contra els blancs. L'empat a Anoeta deixa obert un debat entre la manca d'actitud de l'equip o un problema de joc. Gerard Piqué veia un tema d'actitud, tot just acabat el partit.
¿Por qué os ha creado tantos problemas la Real Sociedad?
Bueno, un poco por todo, ¿no? Por juego, pero sobre todo yo creo por actitud. En la primera parte el equipo no estaba, en la segunda hemos mejorado, pero a pesar de esto creo que no... Así será muy difícil ganar la Liga.
Minuts després, però, les opinions canviaven de tendència. No es va mostrar en la mateixa línia del central, per exemple, Jordi Alba.
Ha sido una cuestión de actitud, como ha dicho Piqué.
Bueno, ahora es fácil analizar. Yo respeto todas las opiniones y cada uno lo verá de diferente manera. Yo creo que, bueno, han sido mejores, todas las disputas han sido buenas. Yo no creo que nadie quiera perder. Al final, bueno, esa actitud, pues son opiniones que hay que respetar de todo el mundo. Cada uno lo ve de una manera, pero bueno, yo creo que en global la Real hoy ha sido mejor que nosotros.
En sala de premsa, el tècnic blaugrana Luis Enrique tampoc estava massa conforme amb el que havia dit, tot just acabat el partit, Gerard Piqué.
Bueno, lo que entiendo es que las entrevistas al acabar el partido, justo al acabar el partido, a los jugadores que han hecho o que su equipo no ha estado al nivel son peligrosos, no se ajustan a la realidad porque un jugador está todavía con el esfuerzo del partido y tiene que definirse y ser lúcido incluso. En la jornada 13 dar por perdida una liga o pensar que está muy difícil al actual campeón de los últimos dos años me parecería una exageración.
Debat obert, doncs, el que intentarem ampliar Esportscop avui amb la recollida d'un ventall d'opinions al respecte. Igualment, en aquesta setmana de clàssic, pas obligat per Madrid, seguint l'última hora de l'equip blanc. Els de Zidane, que no poden comptar amb Morata, Bale i Kroos, estan pendents de jugadors que surten de lesió, com ara Casemiro. L'Espanyol, d'altra banda, canvia de director esportiu. Des d'avui, Jordi Lardín substitueix Ángel Gómez al capdavant del departament. Lardín simultanejarà les àrees esportives del primer equip i el futbol base. Aquesta tarda a les 5 tindrà lloc una roda de premsa on s'explicaran els detalls d'aquesta decisió. El relleu ha agafat a contrapeu el tècnic Quique Sánchez Flores, que rebutja qualsevol quota de responsabilitat en el tema.
Lo que sí quiero dejar claro no va a ser que sostener el aire y solo faltaría a estas alturas y con la que tengo y con todo demás es que nadie piense que yo te quiero una mínima cuota de poder de lo que está pasando. O sea, por favor, eso sí que quede claro. Yo no quiero una mínima cuota de poder en lo que está pasando. Yo soy feliz como soy. Entrenando, trabajando con mi grupo de trabajo, manifestándome bien con todas las partes del club, pero no me concierne absolutamente nada.
Un Quique que ha comparat les preguntes dels periodistes al voltant d'aquest tema amb programes de televisió dedicats a l'actualitat del cor o del fetge. En el plànol esportiu, l'Espanyol juga demà contra l'Alcorcón. L'anada dels setzens de final de la Copa del Rei, Hernán, Salva Sevilla, Javi López i Víctor Álvarez són novetat a la llista. Quique dona descans a Gerard, Jurado, Piatti i Fuego. L'entrenador ha confirmat el relleu a la porteria demà a Santo Domingo, on Roberto serà el titular en substitució de Diego López. En bàsquet, el Barça torna a ser notícia en aspecte negatiu després d'una nova derrota en ACB, l'última a la pista d'Unicaja Màlaga i després d'una pròrroga. Són tres les derrotes que acumula l'equip als darrers quatre partits. A Esportscop intentarem fer la radiografia de les possibles causes que estan provocant que l'equip blaugrana no acabi d'arrencar. Mentre que en handbol, sentirem al programa d'avui les impressions d'Álvaro Cabanas, jugador del Granollers, després que el conjunt vallesà aconseguís remuntar l'eliminatòria de Copa EA que fa la pista del Saporotzi ucraïnès, imposant-se la tornada 28-30 amb un últim gol decisiu del mateix Cabanas.
Molt bé, gràcies, José Luis. Com cada dia ampliarem tota aquesta actualitat esportiva i molta més que esteu preparant ara mateix a la redacció a partir de la tarda i 5 minuts aproximadament. Nosaltres fem ara una petita pausa i d'aquí, doncs res, 20 segons, tornem ara mateix, escoltem les senyals horàries de 2:45 i continuem repassant el que ha estat notícia, el que ha estat actualitat i el que és encara actualitat aquest matí tant a Catalunya com a Andorra.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins les 3 de la tarda. Salutacions d'Héctor García, el control tècnic, i de qui us parla, Carlos Lozada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Molta atenció si heu d'anar a partir d'avui a l'aeroport del Prat, tant a la T1 com a la T2, perquè hi ha vaga dels treballadors de la neteja amb els problemes de seguretat que això pot comportar. Durarà, si no rectifiquen, 5 dies. I volen denunciar que l'empresa els està imposant pitjors condicions de treball des que es va adjudicar el nou concurs. Amenaça de l'Ajuntament de Barcelona a les empreses subministradores de serveis. La tinent d'alcalde, Laia Ortiz, ha anunciat que l'Ajuntament deixarà de pagar el deute de la pobresa energètica si aquestes empreses no se'n corresponsabilitzen. El consistori planteja un conveni a les subministradores perquè assumeixin el 50% del total del deute, que puja a 1,5 milions d'euros. I que baralla dialèctica entre els líders de Ciutadans i el Partit Popular al Parlament, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, respectivament. Arrimadas ha dit en una entrevista a la televisió de la Generalitat que demanarà una reunió amb el president Mariano Rajoy si finalment Carles Puigdemont no va a la reunió de presidents autonòmics per parlar sobre el nou sistema de finançament. L'afirmació d'Arrimadas ha enfurismat el popular, ja que segons García Albiol va ser ell qui va proposar al socialista Miguel Iceta i a la mateixa Arrimadas una trobada amb Mariano Rajoy. I sobre el futur sistema de finançament autonòmic, atenció que ha dit aquest matí a Barcelona el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, s'ha mostrat favorable a un concert econòmic per Catalunya al decurs d'una conferència pronunciada fins fa uns moments al Cercle d'Economia. Els serveis d'emergència han localitzat el cos sense vida d'una noia al riu Llobregat al seu pas per Martorell. Tot sembla que es tractaria, i a fa pocs instants s'ha confirmat, de la noia desapareguda que cap de setmana a Sant Llorenç d'Hortons quan intentava creuar una riera amb un cotxe en companyia de la seva parella. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a l'Institut Català de la Salut a indemnitzar amb 25.000 euros pel retard diagnòstic en un càncer de colon en resultat de mort. I Salut posa en marxa a partir d'avui una campanya per detectar precoçment pacients amb arrítmia cardíaca i així evitar els ictus. Abans d'explicar tot això, com cada dia en titulars, d'altres notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El govern català critica el bloqueig del corredor del Mediterrani i apressa l'Estat a complir terminis.
El conseller de Territori, Josep Rull, recorda que les previsions eren que pel túnel del Pertús hi passessin uns 19.000 trens anuals al 2019, mentre que actualment no hi passen més de 900. També ha lamentat que encara continuï pendent el bypass entre l'Hospitalet de l'Infant i Vilaseca, que hauria d'estar en funcionament el proper mes de març.
La Generalitat posa en marxa una campanya publicitària per convèncer-la dels beneficis de la reforma horària.
Pretén compactar els horaris laborals i avançar l'hora dels àpats i del descans. La consellera de Presidència, Neus Munté, assegura que cal un gran pacte nacional per poder aplicar l'anomenat moment zero al setembre del 2018. Això suposarà, segons la consellera, grans beneficis per la salut, el benestar i la conciliació laboral i familiar.
Més de 60.000 persones trien avui el nou rector de la Universitat de Barcelona entre 7 candidats.
El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària segons els percentatges fixats a l'Estatut de la UB. Serà la quarta vegada que el nou rector serà elegit per la comunitat universitària a través de l'acció directa i sufragi universal lliure i secret. Si cap candidat obté la majoria absoluta, es farà una segona dijous que ve amb els dos candidats més votats.
Més de 4.000 consells escolars se sotmetran a eleccions aquesta setmana a Catalunya.
Es pretén renovar la meitat dels membres dels consells escolars, professors, pares, personal d'administració i dels propis alumnes. El procés electoral culminarà el 22 de desembre amb la presa de possessió dels càrrecs electes i podran votar tots els sectors i els alumnes a partir de primer d'ESO.
El popular Alberto Fernández Díaz li demana a Ada Colau que acabi les obres per reformar el Paral·lel.
La primera fase de la reforma del Paral·lel, amb una inversió de 9,8 milions d'euros, va acabar el març del 2015. Segons el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau va paralitzar el projecte amb l'excusa d'iniciar un procés participatiu sobre aquesta reforma.
Els comerços catalans venen entre un 10 i un 15% més pel Black Friday.
El conseller d'Empresa, Jordi Baget, creu que cal esperar que acabi la campanya de Nadal per fer un balanç global. Contempla l'opció que s'hagin avançat algunes compres aprofitant els descomptes d'aquest fenomen comercial. Baget també ha recordat que la normativa actual permet llibertat horària als comerços pisos de menys de 300 metres quadrats.
Carles Puigdemont es reunirà aquesta tarda amb el governador del Banc d'Espanya.
La intenció és tenir un contacte institucional per intercanviar informació, segons fons del govern català. Després de la trobada, el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, es quedarà a Barcelona per assistir demà a una reunió del Consell de Govern del Banc d'Espanya i que es farà a la capital catalana.
Jordi Camí i altres 50 metges reben els Premis Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona.
El president del Col·legi, Jaume Pedrós, diu que els metges i equips guardonats representen el compromís amb l'excel·lència i sobretot amb els pacients. L'entrega dels premis tindrà lloc al Teatre Romea de Barcelona i comptarà amb la presència del vicepresident del govern, Oriol Junqueras, entre d'altres.
I el Museu de l'Electricitat de Figueres supera el miler de visitants.
Endesa, empresa que gestiona l'activitat del museu, ha assegurat que la majoria dels visitants han estat grups d'estudiants de totes les edats. La instal·lació acull més de 250 peces del fons històric d'Endesa i ofereix continguts didàctics per a grups escolars, continguts vinculats amb el procés de generació d'electricitat.
Comencem amb molta atenció si heu d'anar a partir d'avui a l'aeroport del Prat, tant a la T1 com a la T2, perquè hi ha vaga dels treballadors del servei de la neteja amb els problemes de salubritat que això pot comportar si dura molt. I és que la previsió és que, si no rectifiquen aquests treballadors, la durada sigui de 5 dies, pràcticament tota la setmana, i volen denunciar que l'empresa els està imposant pitjors condicions de treball des que es va adjudicar el nou concurs. Pau Castelló.
Avui comença el primer dia de vaga dels 5 previstos per als treballadors dels serveis de neteja de l'aeroport del Prat. Els professionals que netegen l'aeroport denuncien que l'empresa no respecta el conveni col·lectiu vigent i expliquen que des de l'empresa volen aplicar polítiques reorganitzatives que suposarien una pèrdua de drets dels treballadors. Així ho ha explicat Miguel Ángel Navarro, responsable de serveis privats de Comissions Obreres, en declaracions a la cadena COPE.
Bueno, la situación definitiva es que lo que pretende la empresa es repercutir el ahorro económico que ellos hicieron a AENA a los trabajadores.
Les conseqüències de la vaga s'han fet visible des de primera hora per a tots els usuaris de l'aeroport del Prat. Papers, closques de cacauets i pipes són el que s'han trobat aquest matí tots els viatgers que avui han trepitjat l'aeroport del Prat a partir de les 6 del matí, hora en la que ha començat la vaga. Els espais més afectats són els passadissos de facturació i les escales d'accés, el que contribuirà a donar una molt mala imatge de Barcelona a tots els turistes que aquests dies visitin la ciutat. La vaga està prevista de moment fins divendres, però es podria allargar si els treballadors no arriben a un acord amb l'empresa.
Gràcies, Pau. Amenaça de l'Ajuntament de Barcelona a les empreses subministradores de serveis. La tinent d'alcalde, Laia Ortiz, ha anunciat que el consistori deixarà de pagar el deute de la pobresa energètica si aquestes empreses no se'n corresponsabilitzen. El consistori planteja un conveni a les subministradores perquè assumeixin el 50% del total del deute que puja aproximadament a 1,5 milions d'euros. Laura Domènech.
L'Ajuntament ha assegurat que no es farà càrrec del deute de les famílies que tinguin impagament de les factures energètiques si les subministradores no són capaces de corresponsabilitzar-se. Segons la llei 24/2015, les companyies estan obligades a signar convenis amb les administracions públiques davant l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha remarcat aquesta idea assegurant que des de l'Ajuntament no responsabilitzaran del pagament d'aquestes factures si les companyies no fan un pas endavant i es corresponsabilitzen.
I el que volem és que si no hi ha un acord, diguéssim, perquè es corresponsabilitzin amb el pagament d'aquestes factures i d'aquest deute, no tenim per què continuar sufragant des de l'Ajuntament aquests deutes.
Ortiz insta les companyies a que es facin càrrec del 50% del total de la factura, el que equival a 1,5 milions d'euros, on s'inclouen les factures impagades i el servei que es presta des del consistori per ajudar les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. D'altra banda, després de fer un balanç sobre aquesta situació, s'ha presentat el nou pla contra la pobresa energètica que segueix les directrius de la prova pilot implementada l'any passat. El pla comptarà amb un pressupost de 4,4 milions d'euros durant 2 anys i té l'objectiu de donar solucions a les persones amb risc de vulnerabilitat.
Més coses. Esquerra Republicana de Catalunya ha hagut de sortir aquest matí a correcuita a corregir i desautoritzar a la seva militant i consellera de Treball i Benestar Social, Dolors Bassa, que aquest cap de setmana va elogiar les bonances de la Revolució Cubana en matèria sobretot de sanitat i educació. Bassa, però, va oblidar que Fidel Castro era un dictador que mai va respectar els drets humans. Aquest matí el portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, repassava a la consellera Bassa.
Defensem les llibertats, defensem els valors republicans, defensem la democràcia, i quan la Dolors Bassa, jo crec que el que parlava era del sistema social, doncs nosaltres el que responem també és que el cap sistema social pot ser incompatible amb la democràcia.
Entrem així a la crònica política. Pica baralla dialèctica entre els líders de Ciutadans i el Partit Popular al Parlament, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, respectivament. Arrimadas ha dit en una entrevista a la televisió de la Generalitat que demanarà una reunió amb el president Mariano Rajoy si finalment Carles Puigdemont no va a la reunió de presidents autonòmics per parlar sobre el nou sistema de finançament. L'afirmació d'Arrimadas ha enfurismat el Popular, ja que segons García Albiol va ser ell qui va proposar al socialista Miquel Iceta i a la mateixa Inés Arrimadas una trobada amb el president del govern central, Mariano Rajoy. Marta Lozano.
El coordinador general del PP a Catalunya afirma sentir-se profundament decebut amb l'actitud irresponsable d'Inés Arrimadas i opina que la seva actuació ha estat una falta de respecte. Albiol, a més, ha acusat la líder de Ciutadans de deslleialtat, ja que diu que va ser ell qui va proposar la reunió amb el govern si Puigdemont finalment no acudia a la conferència de presidents autonòmics. El Popular lamenta que l'actuació d'Arrimadas hagi avortat l'estratègia, que encara s'havia de polir i concretar, diu, i assegura que les conseqüències dificulten la situació dels partits constitucionalistes.
Pues ha salido dando a conocer esa propuesta como si fuera suya y reventando, y lo digo de manera muy claro, abortando una estrategia entre Partido Socialista de Cataluña, Partido Popular de Cataluña y Ciudadanos, que la estábamos diseñando, que la habíamos propuesto desde el PP y que era aceptado por todos, pero que requería de mucha discreción.
Tot i així, Albiol insta el president de la Generalitat a rectificar i acudir a la reunió amb el president del govern, on es parlarà de temes com el model de finançament. En cas que Puigdemont decideixi no assistir, Albiol afirma que no sap si els partits constitucionalistes acudiran, ja que la intervenció d'Inés Arrimadas, diu el Popular, podria haver rebentat l'estratègia.
I des del PSC han passat de punteta sobre aquesta pica baralla dialèctica entre Ciutadans i Partit Popular Català d'aquest matí. El secretari d'Organització dels Socialistes Catalans, Salvador Illa, sí que ha insistit en que cal que Carles Puigdemont vagi a la reunió de presidents autonòmics. Si no hi va, ha dit, el PSC farà arribar al president Mariano Rajoy les necessitats de Catalunya. Yolanda Canales.
Des del PSC diuen que faran tot el possible perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no faci deixadesa de les seves funcions, no cometi un greu error i assisteixi finalment a la conferència de presidents que vol convocar Mariano Rajoy. Així ho ha explicat el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, qui ha recordat que tant en aquesta reunió de presidents com al Consell de Política Fiscal i Financera es tractaran temes que afecten de ple els catalans, com és el cas del sostre de dèficit, i per aquest motiu, diu Illa, la veu de Catalunya ha d'estar representada. Tot i això, el dirigent socialista ha deixat clar que si finalment Puigdemont no hi va, el PSC farà arribar pels mitjans que consideri oportuns les reclamacions als catalans.
Nosaltres farem tot el que estigui al nostre abast per, primer, facilitar o garantir o ajudar a que el president de la Generalitat assisteixi a aquesta conferència de presidents i, si no, en segon lloc, tot allò que puguem perquè la veu dels catalans i les catalanes se senti representada i, diguem-ne, els interessos del conjunt dels catalans i les catalanes puguin, si no és per la via que seria ordinària i normal de que el president de la Generalitat assisteixi aquí a representar-ho, doncs puguin trobar un camí per ser escoltada.
I sobre una altra qüestió, Illa ha confirmat que el proper divendres al migdia es reunirà a Madrid la comissió bilateral entre el PSC i el PSOE per parlar sobre el protocol d'unitat de les dues formacions. Protocol que ha funcionat bé durant 38 anys, diu Illa, i que ha donat resultats positius excepte en tres casos concrets, excepte tres discrepàncies. L'última, la investidura de Mariano Rajoy. I per això, des del PSC aposten per mantenir aquesta relació, tot i que es mostren oberts a escoltar propostes per tal d'enfortir-la.
I sobre el futur sistema de finançament, atenció al que ha dit aquest matí a Barcelona el president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrat favorable al concert econòmic per Catalunya en el decurs d'una conferència pronunciada fins fa uns moments al Cercle d'Economia.
No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda. Ahora bien, es verdad que estas cosas se pueden cambiar y se pueden plantear y se pueden discutir, ¿no? El problema es cómo nos ponemos de acuerdo en los contenidos del concierto y qué es lo que se mide y lo que no se mide, y lo que se pondera y lo que no se pondera.
Tanquem crònica política amb les declaracions a COPE Catalunya i Andorra del president del grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona, Manuel Reyes, ha lamentat que molts dels diners que s'haurien de destinar als ajuntaments, l'ens provincial els desvia a pagar les orgies independentistes de la Generalitat. En aquest sentit, Reyes ha alertat que el govern català ha rebaixat de 170 a 17 els milions d'euros destinats a inversions municipals.
El president del Partit Popular a la Diputació de Barcelona, Manuel Reyes, ha denunciat que els grups independentistes, la CUP, Esquerra Republicana i l'Antic de Convergència utilitzen aquest organisme com a eina al servei de la independència. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Reyes ha lamentat que la Diputació destini els diners al procés separatista en comptes de fer-ho al conjunt dels municipis. I, de fet, el dirigent popular assegura que des d'aquest organisme es financia l'Associació de Municipis per la Independència.
Que la CUP, Esquerra i CiU seguiran en les suyas, ¿no?, de utilizar la Diputación de Barcelona como una herramienta más al servicio de la independencia, ¿no? Es la Diputación al final la que tiene que financiar estas orgías independentistas. Se está aportando dinero a la Asociación de Municipios por la Independencia desde la Diputación de Barcelona.
Però el dirigent popular també ha donat un toc d'atenció al govern català, a qui reclama que incrementi les inversions per als municipis catalans, inversions que s'han reduït dels 170 milions d'euros al període 2014-2015 a 17 milions. I bona part d'aquests diners que s'han quedat pel camí, deia Reyes, han anat a parar precisament al procés independentista.
Bueno, la cookie o galleta informática es, a ver, pues, o sea, tú te metes en una página, ¿vale? Y entonces como que te detecta rollo espía. En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Qué nos depara el futuro? En su nuevo libro Homo Deus, Yuval Harari, autor del bestseller internacional Sapiens, augura un mundo no tan lejano lleno de retos que nos definirán como especie. Más de 1 millón de lectores lo recomiendan. Homo Deus, Editorial Debate.
¿Sabes quién ha estado en el bar? Paco.
¿Paco? No le veo desde que le robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. Anda con historias y papeleos para arreglar los destrozos del robo y lleva cerrado más de un mes.
Madre mía, nos pasa eso a nosotros en el bar y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
14 minuts i les 3 en punt de la tarda. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Entrem a la crònica negra, apuntant que els serveis d'emergències han localitzat aquest matí el cos sense vida d'una noia al riu Llobregat al seu pas per Martorell. Es tracta, segons s'acaba de confirmar fa pocs minuts, de la noia desapareguda a Sant Llorenç d'Hortons aquest cap de setmana quan intentava creuar una riera. Brian Calvo.
El vehicle en què es dirigia amb un noi a una festa d'aniversari al càmping Can Ferraguer es va desplaçar uns metres. Amb dos van poder sortir, però la noia es va veure sorpresa pel cabal del riu, mentre que ell es va poder salvar. A partir d'ara, caldrà determinar si es tracta de la iota de 20 anys que dissabte passat va desaparèixer arrossegada per l'aigua quan intentava creuar la riera en una zona coneguda com el torrent de Can Francisquet. El cap de guàrdia de la Regió d'Emergències Metropolitana, Moisès Galán, ha explicat quina trajectòria haurà realitzat el cos en cas de confirmar-se que es tracta de la noia desapareguda a Sant Llorenç d'Hortons.
La víctima que hem trobat és una víctima que, si es confirma, doncs haurà fet llastimosament un recorregut de 11 quilòmetres i mig des del lloc on es va produir la volcada del vehicle i, per tant, doncs estem a l'aguait de confirmar-ho.
Seguint amb la crònica negra, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat dins un cotxe que estava aparcat a l'Hospitalet de Llobregat. L'home, de 36 anys i de nacionalitat dominicana, tenia ferides de bala. L'àrea d'investigació de la policia catalana s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a l'Institut Català de la Salut a indemnitzar 25.000 euros pel retard diagnòstic en un càncer de colon amb resultat de mort. Marta Lozano.
La decisió de l'Audiència revoca una sentència del jutjat de primera instància 7 de Barcelona que va desestimar la demanda de la família que considerava que la mort del pacient es va deure a la desatenció diagnòstica. La dona va anar el juny del 2011 al metge per problemes abdominals i li van programar una colonoscòpia per l'abril del 2012. Mentrestant, va acudir diverses vegades al metge per l'agreujament dels símptomes, que no van fer avançar la colonoscòpia ni canviar el diagnòstic d'hemorroides fet inicialment. En cada visita a urgència se li donava d'alta, amb diagnòstic de portàlgia, control pel seu metge i a l'espera de la colonoscòpia programada per al mes d'abril. Finalment, després d'un total de més de 10 visites entre urgències, especialistes i metges de capçalera, i després de requerir assistència a domicili per taquicàrdia i dolor abdominal, va ser traslladada en ambulància a urgències de la Vall d'Hebron, on va quedar ingressada i va morir el 13 de maig de 2012.
Encara un altre punt a la crònica judicial, l'Audiència de Lleida ha condemnat a 4 anys i mig de presó l'acusat de violar una noia de 17 anys, veïna seva, Mollerussa, després de posar-li somnífers a la la beguda. La sala considera provat que l'home va convidar la noia a una habitació que tenia habilitada en un traster i que ella va acceptar perquè el coneixia, perquè hores abans l'havia acompanyat a ella i els seus amics a Lleida. Allà recull la sentència, com a fets provats, l'acusat li va oferir una beguda i li va posar un medicament que causa somnolència, sense que ella ho sabés, i que, aprofitant que la noia es va quedar adormida, va mantenir amb ella relacions sexuals no consentides. Per tot això, la sala del penal considera culpable d'un delicte d'abús sexual agreujat, ja que la jove era menor d'edat. L'home no haurà d'indemnitzar la noia, ja que aquesta va rebutjar qualsevol compensació econòmica el dia del judici. Els fets van tenir lloc l'11 de maig de 2003 cap a les 5 de la matinada. Parlem ara de sanitat, ja que el Departament de Salut posa en marxa una campanya per detectar precoçment pacients amb arrítmia cardíac i evitar ictus. La fibril·lació auricular, diuen, és la causa més freqüent d'arrítmia cardíaca i la causa el 25% de les embòlies. Fran Salguero.
La fibril·lació auricular és la causa més freqüent d'arrítmia cardíaca i causa el 20% de les embòlies. És per aquest motiu que 370 farmàcies de la demarcació de Barcelona, Osona i les Terres de l'Ebre, així com 40 ajuntaments i 105 centres de salut, s'han adherit a la primera fase de la campanya Pren-te el Pols, una iniciativa del Departament de Salut per detectar de manera precoç la fibril·lació auricular. El vicepresident del Col·legi de Farmacèutics, Francesc Pla, explica l'objectiu del programa.
En definitiva, l'objectiu quin és? Que aquesta acció, aquest hàbit de prevenció, doncs es pugui incorporar d'una manera clara en la ruta de la fibril·lació auricular, no? Com un hàbit de prevenció útil, perquè els estudis demostren que és fàcil de fer i els resultats són molt bons, no?
Dins d'aquesta campanya, les persones de 60 anys o més podran prendre's el pols de manera gratuïta a les farmàcies col·laboradores i seran derivades al CAP si es detecta una arrítmia. L'ictus afecta 13.000 persones cada any a Catalunya i és per aquest motiu que s'ha engegat aquesta campanya de prevenció.
Més coses, ens situem ara a la ciutat de Barcelona. Volem parlar d'aquesta cosa que l'alcaldessa Ada Colau ha fet com a pessebre a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana. Ho farem amb el senyor Albert Català Pou, que és el president de la Federació Catalana de Pessebristes. Senyor Català Pou, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, jo aquest cap de setmana he passat per la plaça de Sant Jaume, he vist aquest pessebre que hi ha muntat i crec que de pessebre en té poca cosa. Com ho ha vist vostè, si és que l'ha vist?
Bé, jo també opino com vostè, vull dir, de pessebre no en té res. Vull dir, l'Ajuntament pot fer el que li sembli a la plaça Sant Jaume, si li sembla que ha de fer algun muntatge, en aquest cas han triat doncs, uns versos, una poesia de Foix, però no és un pessebre. I per tant, com a Federació Catalana de Pessebristes, li haig de dir rotundament que aquí no s'ha fet un pessebre, s'ha fet un altre tipus de muntatge, que, bueno, l'Ajuntament no el pot fer, evidentment, però no... Evidentment no és un pessebre.
Clar. Escolti, estèticament pot ser maco o no, això depèn del gust de cadascú, però un pessebre penso jo que ha d'estar inspirat en la tradició, veritat?
Sí, sí, és que, esclar, vull dir, a veure, si el que volem és mantenir les tradicions, a part que és cultura popular nostra, no? Si volem mantenir les tradicions, doncs jo penso, a Barcelona tenim un teixit associatiu fabulós, tenim dues associacions de pessebristes, una amb més de 150 anys, o sigui, en solera més que demostrada. L'escola catalana a tot el món és una escola doncs, que ha deixat empremta i el lògic és que una d'aquestes dues associacions munti un pessebre a la plaça Sant Jaume. Ja dic, el que han fet no és un pessebre. Respectem que l'Ajuntament decideixi fer el que sigui, però que no li diguin un pessebre.
A vostès l'Ajuntament ni els ha consultat, tan sols poder, no?
Bueno, jo... està parlant amb Federació Catalana, la sí. Federació Catalana no ens han consultat res.
L'Associació de Barcelona de Pessebristes.
L'Associació de Barcelona...
Crec que s'hi van presentar, però no van ser guanyadors, no? Okay.
Pot ser que presentessin algun projecte, ja. Però en aquí no hi entrem. L'Ajuntament decideix fer el que sigui en un espai públic. I d'aquí jo, com a federació, no hi entro. Jo l'únic que dic és que el que ens sap greu és que si el que volem és mantenir les tradicions, doncs, per cultura, no?
Sí.
Doncs hauríem de fer un pessebre a la plaça Sant Jaume. Si hem de fer un pessebre a la plaça Sant Jaume, el més lògic, com fan moltíssimes ciutats de Catalunya, busquen del teixit associatiu les associacions de pessebristes, i és el que fan desenvolupant el projecte aquestes associacions. Que això és el que està passant a moltes ciutats de Catalunya. No?
Escolti, senyor Català Pau, poder el que caldria dir-li a l'alcaldessa Colau és que si no li agraden les festes de Nadal, els pessebres i el que representa el naixement, per exemple, millor que no faci res, no? Un altre any.
Jo no dic res, no? Jo no li dic res a l'alcaldessa, no? Jo el que dic és que Jo sóc un amant de mantenir les tradicions, no aquesta, aquesta, la de Reis. Totes les tradicions, les que siguin, no?
Clar.
Vull dir, és la riquesa d'un país. I penso que entre tots, tots estem una mica obligats a mantenir aquestes tradicions. El pessebrisme té 800 anys d'història. Doncs penso que l'hem de mantenir. El pessebrisme, i ja dic, a nivell de tot, eh?
Molt bé, senyor Albert Català-Pou, que és president de la Federació Catalana de Pessebristes, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya Andorra, donar la seva versió, la seva opinió sobre aquest pessebre que, com tots els que s'estan muntant els últims anys a Barcelona, estan aixecant poder massa polèmiques, vol ser massa moderns poder, quan el que s'ha de fer és respectar i mantenir les tradicions, que les tenim, i molt maques, no?
Exactament.
Senyor Català-Pou, gràcies i molt bona tarda, que vagi bé, adeu-siau.
Vinga, gràcies, bona tarda a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
5 minuts i les 3 en punt, com sempre a aquesta hora, arriba ja la cultura, ens l'ha preparada avui, com ja és habitual, la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Dia i nit.
Després de l'èxit aconseguit la temporada passada, el TNC reposa l'aclamada adaptació que Àngel Llàcer i Manu Guix va realitzar de molt soroll per no res de William Shakespeare. 8 nous actors insuflen una energia diferent d'aquest muntatge ambientat en uns estudis de cinema durant l'època daurada de Hollywood i en què els versos del Bard s'uneixen a la música de Cole Porter interpretada pels actors i per 10 músics que capitaneja, molt bé per cert, amb Manu Guix. La proposta va néixer amb la vocació d'acostar un text clàssic a nous públics d'una manera molt fresca. L'èxit va ser tan gran que fa un any, quan es van esgotar les entrades, ja es van posar a la venda les d'aquesta segona tanda de funcions del 24 de novembre al 1 de gener. Avisa navegants, ja se n'han venut més del 50%. I acabem parlant d'un nou itinerari cultural a la ciutat que proposa un trajecte de 2 hores per la vida del lingüista Pompeu Fabra. Fabra va néixer l'any 1868 al barri de Gràcia i va desenvolupar la seva activitat principal a la ciutat de Barcelona. Tot i això, segons les institucions que han encapçalat aquesta iniciativa, no hi havia cap itinerari guiat que mostrés el vincle del gramàtic amb la ciutat. Amb aquesta ruta, que es va estrenar ahir diumenge, es vol reivindicar la seva figura. Ens ho explica en David Paloma, promotor de la ruta Pompeu Fabra.
No hi ha rastre evident en les façanes, pels llocs que va viure i que va trepitjar el lingüista. I tenint en compte que és el pare del català modern, va semblar, des de la cata de Pompeu Fabra i amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, que calia fer una ruta d'aquestes característiques.
L'itinerari consta de 7 parades relacionades amb la infància, els estudis i el lleure del lingüista. S'acompanya aquesta exposició amb explicacions en català, castellà, anglès o francès, lectures de textos i un mapa interactiu que enriqueix el recorregut amb diversos recursos multimèdia. També s'ofereixen excursions amb autocar a Badalona o fins i tot a Sant Feliu de Codines.
I com cada dia ja està amb nosaltres el Pepe Collado i la seva crònica invisible, notícies que no surten en grans titulars. Bona tarda, Pepe, endavant.
Has heretat recentment una casa vella? Sí? Doncs corre i mira sota o darrere dels mobles, fins i tot als racons del bany de la casa. Potser que trobis un tresor. Això és el que l'ha passat a un home d'un poble a Normandia, França. Va heretar una casa i quan es disposava a moure els mobles va descobrir per tot arreu lingots d'or. En total hi havien amagat 100 kg d'or vell, tot valorat en 3,5 milions d'euros. El tresor estava cargolat sota els mobles, darrere dels armaris, dins de velles caixes de whisky i fins i tot al bany de la casa. La major part de la fortuna estava amagada en una caixa metàl·lica sota del sofà. Després de fer les comprovacions oportunes, l'or era totalment legal i va ser comprat entre els anys 40 i 50. Si has buscat i no has trobat res de res en els raconets de la casa o el pis vell que has heretat, només et queda una esperança. Esperar per si algun tiet que fa temps que no veus, una amiga que vas cuidar durant molts anys o un milionari excèntric decideix
fer-te hereu universal. Aquest tipus d'herències són més habituals del que sembla. Fins i tot hi ha qui ho fa per divertir-se. Va ser el cas d'un portuguès que va escollir a 70 desconeguts del llistín telefònic 13 anys abans de morir-se. El dia de la seva defunció, un amic seu va seleccionar a un dels 70 desconeguts del difunt i el notari li va fer entrega de la peculiar herència. Un pis de 12 habitacions a Lisboa, una casa de camp, un cotxe i 25.000 euros. Tot i que hi ha herències encara més peculiars, aquelles que van a parar a mascotes. És famós el gos multimilionari Gunther IV. El gos va heretar del seu pare, Gunther III, un altre gos, 200 milions d'euros. Fortuna que gestiona la Fundació Gunther. L'origen de la milionària suma va ser donada als gossos, que són pastors alemanys, per una excèntrica comtessa alemanya.
I l'últim minut per apuntar una última hora cultural que ens arriba ara mateix. El Sweet Festival ha desvetllat els primers artistes convidats en aquesta tercera edició, que tindrà lloc al Liceu de Barcelona. Un concert de Bertín Osborne que s'estrenarà al disc Vaporelles el dia 16 de gener aixecarà el teló d'un certamen que s'allargarà fins al dia 29 de juny, quan actuaran els legendaris Status Quo. Paral·lelament, el 28 de febrer actuaran d'altres grups importants, com poden ser, per exemple, els Hombres G. Hem arribat així a les 3 de la tarda. Fins a aquí el repàs a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. No deixin la sintonia COPE. Ara arriba ja mateix la tarda con Espósito, avui des de Bagdad, i dins de la tarda con Espósito, a les 3 de la tarda i 5 minuts aproximadament, els companys d'Esports COPE amb tota l'actualitat de les últimes hores. Adéu-siau, que vagi bé, bona tarda.